Avui a l'Ofici de Viure, desinflama't. Diu el nutricionista i dietista Marc Vergés, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure, que les malalties que predominen en l'estil de vida occidental tenen un marcat component inflamatori, ja sigui de zones concretes del cos o en forma d'inflamació generalitzada. I què és una inflamació? Una inflamació és una resposta defensiva natural de l'organisme. Un simple cop o una infecció vírica o bacteriana poden desencadenar-la i el dolor acostuma a acompanyar-la. Ara bé, hi ha inflamacions agudes i la inflamació crònica. La inflamació aguda comença de forma ràpida, gairebé immediata, al moment en què es produeix el dany o l'agressió, i genera un edema que acostuma a reduir-se o a desaparèixer al cap de poques hores o d'un parell de dies, a tot estirar. I, en canvi, la inflamació crònica, de la qual parlarem avui a l'Ofici de Viure, es caracteritza perquè apareix progressivament i per això es triga a percebre-la. I és la causa de moltes malalties, tal com ens explicarà avui el mateix Marc Vergés a l'Ofici de Viure i la doctora Núria López. Avui, a l'Ofici de Viure, desinflama't.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Miquel Masgrau. I des de fa més de 50 anys practico la medicina amb el convenciment que l'organisme humà està dissenyat per curar-se ell mateix, perquè la tasca fonamental del metge és, o hauria de ser, assistir i facilitar i col·laborar en aquest procés de restauració interna. Quan les cèl·lules lesionen, sigui pel fred, per la calor, o irritades per productes químics i radiacions, bacteris o paràsits, els teixits de l'entorn reaccionen amb un seguit de fenòmens que tenen la finalitat de delimitar l'extensió de la lesió, neutralitzar l'activitat de l'agent nociu i netejar les impureses. Aquest procés se l'anomena inflamació. Amb un bon microscopi es pot observar la seqüència dels fets. Les artèries dilaten, amb el que augmenta el flux de sang, l'aport d'oxigen i altres substàncies que cal per minimitzar els efectes de la lesió. Una veritable farmàcia immediata i de proximitat que prové de tot, tot el que pugui fer falta. Quan es perllonga l'element irritatiu, quan apareix de manera més insidiosa, la inflamació agafa altres formes, però sempre amb el mateix objectiu, restablir el teixit lesionat i la seva funció. Aquest augment del volum de sang fa que la zona inflamada quedi botida, vermella, calenta i dolorosa també. I potser perquè molesta i acostuma a fer mal, perquè es dificulta la funció també, s'associa la inflamació a la malaltia i s'ha normalitzat combatre-la amb l'ús de fàrmacs antiinflamatoris, antibiòtics, cortisona i altres supressors de la immunitat. Uns fàrmacs que són molt útils quan una inflamació és molt intensa o afecta punts vitals, però no es poden establir les normes a partir de les excepcions. El cas és que la majoria de les inflamacions, la colitis, la tendinitis, la bursitis, la cistitis, les artritis, periartritis, poliartritis i totes les demesitis que coneixem, poden curar-se i, de fet, s'han curat tot al llarg de la història, sense aquests fàrmacs. Com? Doncs amb els remeis tradicionals, amb els remeis de sempre. El de la inflamació és un mal a fi de bé, com es deia abans. Hem de procurar abolir l'associació de la inflamació amb el mal, amb la malaltia. Si més no, perquè així es també emmascarà l'autèntic mal, blanquejar l'autèntic mal. Per exemple, el cas d'avui dia tan freqüent d'augment de la permeabilitat intestinal degut al budell inflamat, el problema no és la inflamació, sinó el que fa inflamar aquest budell. Cal equivocar-se d'enemic, no hauríem de centrar-nos tant en arreglar la inflamació, sinó més bé en desintoxicar-nos. No hauríem d'anar tant lluitar contra la malaltia, sinó afavorir la salut.
Avui a l'Ofici de Viure, desinflama't amb Marc Vergés i d'aquí uns instants amb la doctora Núria López. Marc, ben retrobat. Gràcies per venir a l'Ofici de Viure.
Hola, encantat.
Per què aquest títol, el del teu llibre que has publicat amb Grijalbo, Desinflama't, per què, i que coincideix, que és el del títol del programa d'avui, no? Per què tan contundent, Marc?
Doncs perquè és un mal que realment afecta, diria que un 80% tranquil·lament, sense entrar en dades exactes, perquè tenim orientacions, però no ho sabem en detall. Però si només tenim les dades d'obesitat i sobrepès que hi ha en la nostra societat, sumant altres aspectes que tenen a veure amb la inflamació, podem estar parlant d'un 80% i no ens equivocarem de gaire. I, per tant, estem parlant d'una situació que afecta contundentment a la nostra població.
I tu, entre moltes altres coses, dius que hauríem d'anar al tanto també als mitjans de comunicació amb la publicitat, a la que donem espai.
Correcte.
D'aliments.
Sí. Estem, d'alguna manera, normalitzant marques que venen pseudoaliments, que venen productes alimentaris, lluny del que busquem, que és una alimentació basada en productes més reals i aliments doncs que sempre han format part de la nostra alimentació i que van penetrant en el nostre inconscient, de manera que al final la població en general ho entoma com quelcom que no és un problema. És més, hi ha una frase que no paro de sentir, jo que intento escoltar moltes vegades les converses de les persones del carrer quan estan parlant d'alimentació. Escolta, si està a la venda, tan dolent no hi serà.
La situació, de tota manera, Marc, es deu repetir més o menys a tot Occident, no?
Sí, sí, és un mal de l'alimentació moderna occidental. Això, evidentment, en altres contrades del món no passa. I llavors és un mal que, evidentment, al igual que la inflamació afecta amb aquest número tan contundent que hem comentat abans, amb altres poblacions no passa. I per tant, hem d'entendre que aquest caldo de cultiu patològic o malaltís com a societat que hem creat va vinculat a qualsevol país que tingui el mateix tarannà que nosaltres, per suposat.
Bé, hem començat el programa explicant la diferència entre inflamació aguda i inflamació crònica.
Sí.
Un exemple d'inflamació aguda, mal de queixal, còlic nefrític, herpes, per exemple, no?
Uh-huh.
I també dius, Marc, que una inflamació aguda té predomini de neutròfils. Mm-hmm. Què vol dir això?
Bueno, és un tipus de molècula o de grup de soldats que tenim, no? Perquè, com deia aquest savi en la introducció que teniu...
El doctor Masgrau.
Que és el doctor Masgrau. Escolta, la inflamació és un intent de reparació, és un intent de reparació contundent, eficaç, i sense la inflamació ens moriríem. I, per tant, bueno, doncs quan hi ha una inflamació aguda, aquests exèrcits, aquests soldadets específics són els que formen part d'aquesta recuperació. Diferent de quan ja passa aquest grau d'inflamació puntual i aguda, el cos no hi ha manera de que pugui resoldre amb els neutròfils i amb altres molècules aquesta inflamació, i llavors es perpetua aquesta inflamació crònica. I el problema és que a vegades es perpetua en una forma d'inflamació crònica que no és contundent. No és contundent en el sentit de que no ho puc percebre moltes vegades amb una sintomatologia que em diu «Ep, ostres, tinc una inflamació, alguna cosa m'està passant». Sí que hi ha molta gent que ho descriu com «em sento embotit», «em sento embotida», «hi ha alguna cosa que no funciona», «les meves femtes són pastoses sempre». És a dir, poden haver-hi sospites, no? Però no té per què ser igual de contundent, i no ho és, normalment, com quan tenim aquesta inflamació aguda que sí que ho notem i que sí que ens molesta i que sí que ens afecta, no?
Una inflamació aguda pot ser el preludi d'una inflamació crònica?
Sí.
O sempre aquesta o la crònica ha d'aparèixer progressivament?
Pot ser-ho. I cada vegada més és més fàcil que ho sigui. Per què? Perquè estem bloquejant les eines resolutòries d'inflamació, les resolvines, per exemple, que diuen els americans, no? Per què ho estem bloquejant? Perquè no estem nutrint el nostre organisme amb aquelles eines o aquelles parts que formarien part d'aquest paquet de resolució d'inflamació. Posarem un exemple. Els nivells d'omega-3 en les nostres alimentacions, en les nostres vides, són molt baixos. I, en canvi, els nivells d'omega-6 són molt alts. aquesta desproporció a favor de l'omega 6 bloqueja la capacitat de resolució de la inflamació. I, per tant, és molt fàcil que un problema que ha sigut agut i que se podria haver solucionat amb molta facilitat o amb una relativa facilitat no acabi de resoldre's i, per tant, ho eternitzi amb una forma menys agressiva, però amb una forma que fa que el sistema immune estigui permanentment actiu. I el nostre organisme no està preparat per tenir 24 hores, 7 dies, 365 a l'any el sistema immunitari actiu. El nostre sistema immunitari actiu està preparat per treballar unes hores determinades al dia. Ho sabem perquè, per exemple, notem quan tenim més fàcilment febre. Al matí o al vespre? Sempre al vespre, que és quan hi ha aquest to important, aquesta dinàmica d'activació immunològica per poder resoldre problemes que han aparegut durant el dia. I el problema que tenim és que això està permanentment actiu. I això, evidentment, té conseqüències. Té conseqüències en l'envelliment, té conseqüències en la resolució d'inflamació i té conseqüències, per exemple, amb la capacitat d'enfrontar una infecció oportunista que m'apareix sobre un problema que ja tinc de base. Per això hem tingut moltes vegades problemes davant d'una infecció oportunista perquè ha sigut molt més contundent i molt més greu entre diferents tipus de persones. Quan hi ha una base inflamatòria activa, sempre serà més complicat resoldre qualsevol problema infecciós oportunista, per exemple, no?
S'incorpora a l'ofici de viure la doctora López. Núria López, benvinguda, ben retrobada.
Hola. Hola.
Gràcies per ser amb nosaltres. No la sentim. Benvinguda, doctora
Hola.
López.
Hola.
Estem parlant d'aquesta inflamació ara mateix, l'aguda, no? I distingint entre la inflamació aguda i la crònica. Pel que fa a la inflamació crònica, vostè com a doctora la veu com el rerefons de moltes de les malalties i de persones amb les quals tracta?
Sí, sí, la veig cada dia.
Cada dia?
Clar, cada dia hi ha inflamació. Bueno, és que una persona amb un problema de salut el que té de fons és un procés inflamatori. Ja sigui que hagi, encara que després surti pues, un tumor o una artritis o una malaltia autoimmune o una malaltia degenerativa. Sempre la base és un procés inflamatori.
I vostè fins a quin punt té en compte aquest procés pues inflamatori?
Des del primer dia. Des del primer dia, perquè tinc molt en compte doncs, a nivell nutricional i dietètic com es cuida la gent i com menja, i després com estan a nivell psicoemocional. Ja sabeu que jo parlo molt de el que pensem i com sentim, forma part de perllongar els nostres processos inflamatoris o poder-los començar a canviar i modificar.
I hi ha prou consciència, pel que veu, és el pa de cada dia, del problema de la inflamació crònica?
Jo crec que cada dia més, per la meva experiència personal, cada dia hi ha més gent que té clar que la inflamació forma part dels seus processos patològics i de les malalties, i hi ha com una corrent, no?, de moviment que justament amb el Covid encara s'ha enfortit més. Una part per presa de consciència de tothom, i una altra, pues, bueno, la saturació del sistema sanitari durant aquesta pandèmia ha fet que la gent busqués altres recursos i que s'informés més de lo que els està passant a nivell de salut, perquè han tingut que també sobreviure d'alguna manera amb els seus dolors, els seus tumors i les seves malalties en general.
Bé, com podem saber, Marc, si estem inflamats, inflamades? Perquè pot ser que ens trobem bé, no?, potser, o potser no escoltem prou el nostre cos,
sí,
que també pot ser això.
M'agrada més aquesta segona...
Que ens faci la sensació, sí. Que ens trobem bé però que estiguem molt inflamats.
Sí, perquè posem el pilot automàtic i al final poses el pilot automàtic en com et sents, poses el pilot automàtic en què menges, poses el pilot automàtic en què penses o com penses, no? I per tant aquí hi ha un punt de reflexió. Però a banda d'això, posarem exemples molt habituals, no?, de com podrien percebre els oients doncs, que pateixen una inflamació. Un seria el més contundent, el més problemàtic i el que pot contaminar la resta de l'organisme, que seria a nivell intestinal, a nivell digestiu. Quan un està fent unes femtes que no són formades, quan un està tenint períodes més o menys llargs o de forma crònica femtes pastoses, de tipus pastós, tenim una inflamació claríssima d'alguna part del sistema digestiu intestinal, està clar, no? I el que passa és que hi ha molta gent que porta molts anys normalitzant aquest tipus de femtes, perquè jo les faig així i ja m'he acostumat. Però hi ha un problema. Per tant, ja tenim una pista a nivell digestiu. Extradigestiu, una altra de les que està pujant més és la neuroinflamació. Probablement per aquesta mala gestió de l'estrès, probablement per el consum de tòxics elevats, etc. No? Hi ha un síndrome que és claríssim quan patim neuroinflamació, més enllà del que podria ser tenir mal de caps, més enllà del que podria ser tenir baixades cognitives, no? Que és, arriba el cap de setmana o arriba el període de vacances i el primer dia o la primera setmana de vacances em trobo fatal, em malalteixo. Em falta energia, se'm regira l'estómac. És a dir, necessito o bé el dissabte del cap de setmana o bé la primera setmana de vacances per llavors començar a disfrutar de la meva, del meu descans. Aquí tenim claríssimament com entre setmana, per l'estrès, pel cortisol, per l'adrenalina que t'ha fet anar tirant durant tota la setmana, més o menys has aguantat, però en el moment que et relaxes és quan apareix la sintomatologia que et dona aquesta pista de neuroinflamació. I després podríem parlar d'aquesta sensació que moltes persones en consulta em transmeten, no? Escolta, jo no acabo d'entendre molt bé què em passa, jo intento fer una vida saludable, però em noto embotit, em noto embotit en general, em noto com que no acabo de trobar-me àgil, no acabo de trobar... Aquesta seria una altra de les maneres de percebre aquesta inflamació crònica de baix grau, de baix nivell, però que permanentment ens està afectant negativament.
Són persones que potser no anirien a veure el doctor o la doctora, a vostè, doctora López, amb aquests símptomes.
A mi potser sí, perquè faig medicina integrativa. Clar. I preventiva, però en general a la medicina convencional, on he estat 18 anys, doncs no, perquè un ja va quan està molt malament o quan la inflamació ja està en un grau tan alt que ha provocat una malaltia que ens costa molt més tirar enrere, no?, després.
Bé, què en pensa del que comentava ara en Marc?
Que estic completament d'acord, no? Bé, molta gent està cansada, està pesada, està inflada, està... I això ja indica que... D'entrada indica que no estàs bé, no estàs al 100%. Jo sempre els faig la pregunta de tu quan tenies 10 anys estaves així, normalment? I és clara la diferència. Tot i que ara amb nens també estem trobant molts més problemes de salut que els que teníem nosaltres quan érem infants.
Sí, bueno, és que fixa't l'increment d'obesitat infantil en un període de 15 anys. Hem passat d'un 4 a un 15% això és increïble, no s'havia vist. Ens estem americanitzant.
Sí, obesitat, consum de fàrmacs...
No pot ser. Hem de mantenir els nostres trets distintius del Mediterrani i de la nostra cultura, que va molt allunyada del que hauria de ser l'americana i no ens hauríem d'aproximar ni de broma.
També moure'ns més, perquè de fet tu en el teu llibre, El Desinflamate, Marc, expliques que al Paleolític nens, adults i avis caminaven uns 5 quilòmetres al dia.
Sí, i jo poso, a mi m'agrada parlar, evidentment aquests que has dit és molt important, però la dona, m'agrada molt parlar de la dona en aquest aspecte, perquè és veritat que estem fent uns esforços de fer entendre a la dona que, per exemple, un tipus d'exercici que estava molt abandonat, que era el de força, és molt important per elles. Fixem-nos també amb la dona del Paleolític. Era una dona que caminava 6 quilòmetres, però caminava 6 quilòmetres en càrregues de 8, 10, 12 quilos a sobre. És a dir, que feia un exercici que no era només caminar, que hi havia una feina de força molt important. I, per tant, tenint en compte les dades de que només hi ha la meitat de dones que fan exercici, que no està malament si mirem enrere, ens queda molta feina per fer en aquest sentit. I, sobretot, això, la importància de l'exercici de força en la dona, no? És a dir, ja sé que a vegades pot ser una mica avorrit treballar la força i és més divertit treballar la part cardio, no? Però crec que és quelcom importantíssim per aconseguir, per exemple, menys problemes a nivell d'osteoporosi i osteopènia en la dona, per exemple, que ens estem fixant sempre en un actor que incorrectament no és el que hauríem de fixar-nos, que és el calci, sinó busquem més protagonisme amb la massa muscular i amb l'efecte antiinflamatori. Perquè jo ja puc prendre la majoria d'aliments fantàstics per l'osteoporosi, que si tinc un intestí inflamat no servirà per res. I per tant, doncs, aquest exercici té a veure amb quin tipus d'exercici faig i el grau d'intensitat d'aquest exercici. Perquè moltes vegades, com fem l'exercici, ens afecta inflamatòriament parlant. Si jo faig un nivell d'exercici superior al que el meu cos està preparat per rebre, inflar molt el cos.
Sí, tu també avises, aneu en compte, que potser que un excés tampoc és bo.
Clar, clar. Quan jo veig una persona després d'una sessió d'esport amb aquelles ulleres profundes, amb aquella cara pàl·lida, inclús la postura els hi ha canviat a una postura de més de fatiga, no? Ja t'estàs adonant que aquella persona ha comès un error. Ha fet massa exercici o un exercici massa intens. Una vegada no passa res, però si contínuament estàs fent aquest tipus de dinàmica, evidentment no estàs ajudant en absolut a la teva salut.
Doctora López, pel que fa a l'exercici i a l'exercici de força amb dones, algun comentari?
Sí, estic d'acord. L'única cosa que les dones avui dia, entre la feina i les coses de la casa, pues al final molt temps no tenen. No? La majoria de gent el que es queixa és i quan ho faig, no? Si no tinc temps, i no és fàcil trobar-ho. Moltes vegades el que jo recomano és, pues mira, si vas a la feina, intenta anar caminant, perquè almenys aquí t'estàs movent. Si a casa has de fer feines de la casa, pues fer una mica de correcció postural, de quina manera les han de fer, posar-se música i que aprofitin aquells moments per fer exercicis de força. O sigui, al final és exercici... La dona no va al gimnàs, però físicament moltes vegades mou massa i per això s'inflama també, no? Perquè s'estressa fent tot el que fa. I és potser ensenyar-li eines perquè no li provoqui estrès el que fa d'alguna manera i que ho aprofitin per fer exercici i que el temps... Sembla que si ens organitzem una mica, s'estira una mica i a vegades sí que trobem aquell moment per dedicar-te més a tu.
Sí, jo a més amb això de la dona sempre insisteixo en que la dona és molt més forta a nivell de tren inferior. O sigui, la dona té una capacitat muscular i de força en el tren inferior comparativament amb l'home superior. Per tant, val la pena que si no tinc temps i disposo d'estonetes curtes, potenciï un treball més d'esquena, per exemple, de força d'esquena, que és quelcom que podria ser perfectament compatible amb aquesta dinàmica i aquesta activitat tan intensa que té la dona i que té a veure doncs, amb aquest tren inferior. Per tant, també podem ser una miqueta intel·ligents a l'hora de treballar què amb força. Soc dona, sé que tinc un tren inferior superior i potent, bueno, pues treballo la força a nivell d'esquena o treballo la força a nivell de braços o treballo la força a nivell de pectoral, no? Per tant, a vegades també saber una mica quin és el meu punt feble i treballar aquest aspecte de forma més depurada, no?
Heu esmentat l'estrès. Expliques a Desinflama-te, Marc, que tan necessari com nociu l'estrès domina la nostra vida i la nostra societat, però per què ens inflama?
L'estrès puntual és una mica com la inflamació aguda. És a dir, ens pot inclús beneficiar. Perquè l'estrès puntual ens pot ser beneficiós de cara a ser més actius mentalment, a cara d'escapar-te d'un perill i, per tant, salvar la vida. Per tant, aquest no seria el problema. Tornem una altra vegada a parlar de cronificació. Tornem a parlar una altra vegada de mantenir un nivell d'estrès continu. Cada dia, sense que hi hagi aquesta relaxació que d'escapar-te d'un perill natural sí existiria. Llavors, quan entrem en aquesta dinàmica de cortisol permanentment elevat, aquest propi cortisol ja està produint una inflamació intestinal, ja està produint hiperpermeabilitat intestinal. Ja només amb això ja seria negatiu, però si a més hi ha alguna altra part que ja té una mica d'inflamació, es veurà reforçada amb aquest cortisol mantingut en el temps. Això acaba desgastant-te energèticament, acaba desgastant-te a nivell de resolució de la inflamació i acaba produint fàcilment un burnout o malalties autoimmunes de qualsevol tipus.
Tu en veus moltes, també, de malalties autoimmunes, oi?
Sí, la majoria dels meus pacients tenen afectacions autoimmunes. Sí.
I comences treballant la inflamació?
Clar, és que és bàsic. És que no puc fer-ho d'una altra manera. Evidentment que és el símptoma i evidentment que has de treballar altres coses, però és que, evidentment, el procés inflamatori d'un autoimmune és claríssim i, per tant, és la base del tractament.
Sí, doctora? I està d'acord?
Bueno, jo estic d'acord que sí que forma part de la malaltia, però... El que penso que ens ha diferenciat molt amb l'evolució de tractar les malalties, sobretot a nivell de medicina integrativa, és saber que una malaltia no només té una causa, sinó que és multicausal. Per això hi ha tantes diferències, per això hi ha gent que amb la mateixa malaltia, amb uns els hem de tractar d'una manera o d'una altra, i uns es curen i d'altres no. Perquè hem d'abordar, sempre dic que s'ha de fer un abordatge de totes les potes possibles del que ha pogut col·laborar o el que està col·laborant a perpetuar una malaltia o a que cronifiqui o que empitjori. Llavors, sí, és important tractar la inflamació, però és molt important tractar pues, el teu coco com està a nivell psicoemocional, és important pues, tot, l'alimentació, l'exercici, o sigui, tot forma part de lo que podem fer per curar o per ajudar a curar les persones.
Avui a l'Ofici de Viure, desinflama't, amb la doctora López i Marc Vergés.
Lin Yutang. Les nostres vides no són en mans dels déus, sinó dels nostres cuiners.
Marc ens parlava dels processats nocius. Els processats són els aliments als quals els fabricants afegeixen sucres, conservants, químics, greixos o sabors. Hem començat parlant, doctora López, quan vostè arribava, de la indústria alimentària, dels anuncis, de com ens afecta a Occident aquest estil de vida que aparentment ens sembla sa, perquè, tal com deia Marc Vergés, encara confiem en que si el producte és a la venda vol dir que ha passat uns filtres i que és sa.
Bueno, el tabac també està a la venda. O sigui que sí, el filtre es passa tot. I, de fet, fins fa no gaire el tabac inclús es recomanava per algunes malalties. I avui dia també es recomana beure vi i hi ha coses que... Bueno, o el cafè, no? El cafè ningú posa el crit al cel i jo el cafè és una de les coses que els hi trec a tots els meus pacients.
Llavors, els deixes sense cafès?
Sí. Sí, sí. A veure, si un dia, com tothom, hi ha una sortida o alguna cosa, estàs a Itàlia i et ve de gust prendre't un ristretto, doncs pues em sembla molt bé, però jo és una de les coses que sí que trec. Per l'efecte vascular que té, perquè fa una vasoconstricció i després una vasodilatació de rebot, i bueno, inclús hi ha un estudi d'una bioquímica que va publicar, però després ho van treure perquè no interessava, suposo que per al cafè en si, que la cafeïna... feia i perpetuava el mecanisme del càncer. O sigui que realment sí que hem vist coses negatives del cafè, tot i que hi ha molta gent que diu que és boníssim i que, bueno, és com tot, no?
Sí, pues depèn de la persona... El que ens passa en aquesta època és que tenim informacions contradictòries,
exacte.
No? I a vegades a mi em passa, en aquest cas com a consumidor, tinc dues referents que per mi tenen credibilitat els dos i em diuen coses contràries, no?
Sí, sí. Per això crec que és important. El més important és informar-se i després saber que són persones individuals i que cadascú en un moment donat pues ens pot anar bé una cosa o una altra.
Escoltar el cos.
Escoltar el cos és molt important.
És que,
per això.
Clar, és que això del cafè té un context, no? No és el mateix prendre cafè amb una salut equilibrada que amb una inflamació ja activa, no? Per començar, no? No és el mateix prendre un cafè chicharrero, com diuen els sud-americans, que vol dir un cafè chicharrero, és un cafè massa torrat, no? Massa, inclús quasi cremat. Aquest cafè que té un color marró molt, molt fosc, no? Això té una quantitat d'acrilamides inflamatòries que és que ja no parlem de vasodilatació, és que ja simplement per l'acrilamida que conté és tremendament nociu. Més encara, el producte de cafè més negatiu a nivell d'inflamació és el soluble instantani, que el lobby del cafè, que és molt poderós, ha aconseguit que a nivell de legislació es permeti 900% més d'acrilamides en el seu contingut que un cafè de gra normal, no? Per tant, és que aquestes informacions que a vegades poden anar en dues direccions totalment oposades han de tenir un context. És que estem cansats de veure estudis científics que t'estan dient un o dos cafès al dia allarga els telòmers i per tant allarga la vida. Però, a veure, cuidado. Cafè de qualitat, en un context saludable. És que, clar, és que hi ha molts matisos, no? I per això a vegades cal fer aquestes matitzacions.
El te el recomanes en el teu llibre, el te verd.
Sí. El te verd, veus, el te verd podria tenir un efecte vasodilatador que en aquest sentit podríem valorar, o vasoconstrictor que podríem valorar, però ja és inferior i ja té uns polifenols antioxidants que contrarresten absolutament les acrilamides del cafè. Per tant, són dues begudes energètiques, però amb una gran diferència a nivell d'efectes de salut.
Dels polifenols també en parles molt.
Clar. És que els polifenols són els amants de la microbiota. Tenen un idili, no? Tenen una relació d'amor que, si volem que tinguem, tindre una microbiota forta, variada, i que a més sigui resistent contra infeccions oportunistes, necessitem aportar-li polifenols al nostre intestí, no? Els polifenols, pels que s'escolten, tenen a veure amb els colors. Per tant, hem d'intentar variar colors. Verd, vermell, taronja, el lila, que és el més difícil de trobar a la natura, però que té una importància vital i que jo estic sempre obsessionat en intentar posar color lila als menús dels meus pacients, no? Colombarda, per exemple, seria un exemple. La pastanaga antiga, la bona, la de sempre, no? Que és aquest coloret moradet que té, no? Això crea, o ens aporta unes antocianidines que generen un ecosistema molt interessant a nivell intestinal. Per tant, polifenols, tants com siguin. Els plats, sempre dic que han de ser quadros, de color, de bonic que sigui, no? És importantíssim, perquè si anem a monocromo, si anem a simple, sempre a menjar verd, estem perdent varietat, riquesa i salut.
Des del seu punt de vista, doctora López, integratiu i que aborda molts factors, en l'alimentació, estrictament, quin paper hi juga en la inflamació?
Pues un paper molt important, perquè pots, només amb l'alimentació pots aturar una inflamació. O sigui, que això...
Canviant d'alimentació.
Sí, sí. O sigui, canviant l'alimentació podem aturar, si no tot, en gran mesura la inflamació. A no ser que hi hagi un component psicoemocional molt bèstia amb la persona que està perpetuant una inflamació, també. Perquè a vegades la gent que és molt negativa, que s'està queixant tot el dia i que...
Val, i o sigui, que... pot ser, no? Una persona que s'alimenti molt bé, però que visqui amargada...
Exacte. Aquest és igual, el que li donguis, que es morirà malalt, segurament, acabarà malament. Perquè al final, o sigui, només cal mirar, es podria inclús analitzar com té aquella persona la dopamina o mirar altres neurotransmissors, el cortisol, i, bueno, ens trobaríem coses increïbles.
Vostè és conscient que el seu missatge, tot i que tot està canviant ara molt ràpidament, fa 20 anys, 10-20 anys, hauria estat com molt provocador, perquè fa 10-20 anys no ens fixàvem tant en com afecta les emocions a la nostra salut.
Sí, sí, sí. I, a més, insisteixo molt en aquest tema perquè, tot i que l'alimentació la podem canviar, nosaltres estem en un país com un lloc privilegiat que podem fer canvis, l'ésser humà té una capacitat d'adaptació brutal en situacions de crisi. I Déu no vulgui que aquí ens passi com a Ucrània o un altre país que estan passant una guerra, que no, que no tinguéssim la possibilitat d'alimentar-nos o de nutrir-nos dels aliments que tenim a l'abast. I a no ser que tinguis un hort o quatre gallines que puguis tu criar, també pot passar aquest moment, no? Llavors jo a la gent li dic sobretot que no s'obsessioni, que es cuidi, que aprengui a cuidar-se cada dia i que cada dia és un regal i que cada pat que fa és algo important, però que no s'obsessionin molt, perquè el cos també és bo que s'adapti d'alguna manera a de tant en tant, si ha de menjar alguna farina, per no desacostumar-lo del tot, per si un dia ens passa alguna cosa que el cos estigui adaptat. O sigui, per això m'interessa tant el tema mental, no? Que la gent controli molt com se sent i com està. Mm. Perquè tots passen períodes de crisi o tots tenen dinars que no poden evitar i llavors no agobiar-se per si puc o no menjar això, si haig de menjar allò altre, també moltes vegades la gent renuncia o no vol o costa que segueixin un tractament així perquè ens costa a tots canviar els hàbits.
Mm. Tu... Ja. Sí, perdó.
Digues, digues.
No anava a dir-li a Marc fins a quin punt tu contemples, Marc, tot el que té a veure amb la psicologia i les emocions.
No, és que això és, per exemple, és que estic totalment d'acord perquè jo he arribat a dir a una persona, escolta, si continues en aquest lloc de feina i en aquesta empresa que estàs, jo no puc ajudar-te. Això és una realitat molt trista.
Per molt que canviï l'alimentació i els hàbits.
Per molt que ho fem de meravella, que et doni la suplementació antiinflamatòria fantàstica, la dieta perfecta, mentre tu tinguis aquesta pota d'estrès i de continu problema emocional amb la teva feina, Pues aquesta és la realitat que ens trobem i que aquí ni la doctora ni jo ja és que no tenim capacitat per resoldre un problema d'aquest estil. I és molt trist haver-ho de reconèixer i és molt difícil que la persona que necessita aquella nòmina i que necessita aquells diners hagis de fer-li una recomanació d'aquest estil. Però és la realitat, és el que estem veient. I per tant, doncs, evidentment, la part emocional és tremenda. Ja no entro en un nivell tan potent, ja entro en un nivell d'una mena de tarannà social que hi ha moltes vegades amb aquesta ansietat basal que tenim, molt més, en el meu cas ho veig molt més en dones que en homes. Aquesta ansietat ens altera la capacitat racional d'alimentar-nos. Aquesta ansietat ens fa tenir una falsa gana i, per tant, acabem menjant més del que hauríem de menjar i ens ajuda a no controlar o a determinar i planificar bé el que menjaré, perquè actuo per, d'alguna manera, compensació. El meu cervell està patint aquesta ansietat contínuament i el meu cervell necessita dopamina. I, per tant, el cervell no m'enviarà un missatge o una imatge d'un bròcoli al vapor. No. M'enviarà, doncs, una imatge d'un croissant de xocolata o d'una pizza o de quelcom que sí em donarà aquesta dopamina, però que és fan per avui, claríssimament, és desastrós perquè acaba produint encara més ansietat i més problemes de salut. No? Llavors, és que és evident que la part emocional ens destrossa qualsevol capacitat de reparació quan és una qüestió crònica o contundent.
També cada cop més, doctora López, n'anem prenent consciència entre
tots. Sí, i això és el que més feliç em fa, veure que la gent està canviant i que la gent busca ser més autosuficient i al final és un aprenentatge.
Autosuficient en quin sentit?
En tots els aspectes, a nivell nutricional, a nivell d'exercici, o sigui, la gent busca aprendre a cuidar-se sense necessitar un metge o sense necessitar un terapeuta o necessitar ningú.
Perquè vostè, m'imagino que també ha vist aquest canvi quan va acabar la carrera i quan va començar a exercir. Clar, no sé si hi havia internet. Començava tot just, no? Potser.
Començava. Jo recordo que el meu primer mòbil el vaig tenir just el primer any de carrera.
I ara, clar, i ara has de trobar pacients que gairebé venen amb el diagnòstic de casa. Que deuen dir, crec que em passa això i això altre, no? I he consultat massa coses que he consultat.
I que em puc prendre això i que em puc prendre l'altre. Dic, perfecte, perquè ja venen informats, no? I el que m'agrada d'aquestes persones és que no faran qualsevol cosa sense mirar-s'ho. O sigui, que també està molt bé, perquè la visió crítica de veure si això em convé o no em convé, o què m'estan donant, no? El fet que m'estan donant un medicament i ni tan sols mirar-te una fitxa tècnica o alguna cosa, quan és alguna que t'estàs prenent tu, no perquè no ho hagis de confiar, evidentment has de confiar en el metge, però també està bé que sàpigues què és el que estàs fent. Si, no sé, és... A vegades portem el cotxe al mecànic i volem saber tot el que li ha fet, no? Que justifiqui la factura, doncs pues això és el teu cos. Més important que això, saber què és el que està entrant, el que surt i com funciona, vamos, és per mi bàsic, per tenir una bona salut i sobretot per prevenir tenir malalties.
Ara, clar, amb el benentès que la informació, Marc, la tenim, per exemple, amb el sucre, tu dius, el que veiem i el que no veiem, el sucre és, sens dubte, la droga legal més consumida per la població, dius, i el producte alimentari més utilitzat per la indústria amb diferents finalitats, com a conservant, endolcidor, etc. Doncs amb el benentès que tenim ja la informació i ja sabem quin pas s'hi dona en relació al sucre, en continuem consumint d'una manera o d'una altra.
Sí, perquè la indústria alimentària, deixem-nos d'innocències. La indústria alimentària està per guanyar diners. Si algú es pensa que la indústria alimentària està per cuidar-lo i per mimar-lo i per vetllar per la seva salut, està equivocat. I la indústria alimentària té com a objectiu les ventes, i darrere de les ventes hi ha la capacitat d'agradar el producte, que agradi en boca, que tingui un bouquet que ens enganxi. I el sucre té una vessant molt important en aquesta funció. Més encara quan es combina sucre i sal, que llavors és com un xute per al nostre cervell que ens enganxa, i que hi ha molts productes de la indústria alimentària que combinen aquests dos perquè estiguis enganxat, no? Llavors, al final ells saben molt bé que anem tots de bòlit i que inclús anem amb una sobreinformació moltes vegades i que ja estem cansats de llegir. I saben que hi ha un gran tant per cent de la població que no llegeix les etiquetes. I que si les llegeix ràpid. I per tant ja saben també posar sinònims d'allò que detecten que la població rebutja. Ja no poso que porta sucre, poso que porta maltodextrina, per exemple, o dextrosa. És a dir, canvio la paraula de sucre per una altra que ja per la persona que no coneix molt bé aquestes trampes, ostres, ja no estic consumint sucre, no? I després també falta, i m'agrada molt el que fa una organització sense ànim de lucre que es diu sinazucar.org i que recomano que tots els oients facin una ullada, a vegades ens falta molt visualitzar la quantitat de sucre que porta un producte. I quan la veus és quan dius, ostres, què estic fent, no? Quan un refresc pot tenir tranquil·lament 8 terrons de sucre, no? No t'ho imagines fins que no ho veus al costat d'aquell producte. I llavors, realment ens enganyen i ens autoenganyem. I aquesta part també és important. Per què? Perquè ens enganxa. Perquè el sucre està demostrat, i així ho veiem quan, per exemple, li treus a un nen de cop el sucre de la seva vida, que pot arribar a desenvolupar símptomes d'abstinència igual que li treus un opiaci. És que això és molt, molt important d'entendre, no? Per tant, ens enganxa, ens atrapa, ens agrada i a vegades no volem veure la realitat.
Ja ens ha dit, doctora López, que vostè als seus pacients els recomana deixar el cafè i el sucre per descomptat, no?
Sí, bueno, estic parlant de pacients que estan malalts, eh? Insisteixo com ell. O sigui, jo, a mi m'encanta el cafè, però no me'l prenc cada dia, tampoc. Perquè també sé que no ho faig com algú que és ocasional. I el sucre també. I el sucre recomano que prenguin sucres naturals, doncs el que et dona la fruita o el que et dona les verdures, els sucres normals que ja venen amb aliments que no s'han cuinat ni processat ni res de res. El natural. Després també els recomano molt als meus pacients, hi ha una aplicació, no sé si la coneixeu, que es diu Yuka, val, que és gratuïta, i els recomano als pacients malalts perquè en aquesta aplicació pots escanejar codis de barres tant d'aliments com de productes d'aplicació tòpica o de cosmètica, que les dones desgraciadament en fan servir moltíssims, i després els convido a que no es quedin només, perquè clar, jo que et diu si és malo, bueno o regular, no? Llavors dic, no es quedeu només amb això, sinó entreu dintre i veieu, no? Perquè així comencen a familiaritzar-se amb aquests noms tan raros per ells, de lo que són disruptors endocrins, de les substàncies que són carcinògenes potencials, i se n'adonen cosa que a casa tenen productes que tenen aquestes substàncies tòxiques o que estan ingerint aliments que inclús amb una aplicació com aquesta que tampoc hi ha res més, t'està dient tot el que porta i el dolent que és, no? És curiós, perquè a vegades trobes productes tòpics o cremes solars o d'empreses farmacèutiques importants i reconegudes i veus que tenen carcinògens potencials i que en la mateixa descripció, doncs en l'any 2020, posem, s'ha descrit que la quantitat d'aquest producte que ha de contenir tal substància ha de ser inferior a no sé quants mil·ligrams, no? I aquest, o sigui, te n'adones compte que realment estem consumint una sèrie de productes tòxics legalment permesos i que ningú fa res. Llavors aquí, qui ho ha de fer? El propi pacient. És el que s'ha d'espavilar, aprendre i començar a retirar de tot lo tòxic.
Ens queden 3 minuts per acabar. L'Ofici de Viure, Desinflama't, Marc Vergés. Bé, tu has escrit un llibre sobre el tema, com hem dit, l'ha publicat Eli Halbo. Hi ha algun, amb el benentès que dic, enfasitzo que has escrit el llibre, perquè evidentment no és el nostre objectiu resumir el llibre en tan poca estona, sinó convidar a la seva lectura. Hi ha algun aspecte que t'agradaria destacar i que no hem tocat abans d'acabar?
Jo crec que hem de... També hi ha una cosa que veig que és un error continu i que té a veure amb espatllar les coses que podrien ser molt bones, que és, per exemple, a l'hora de manipular i de cuinar, no? És a dir, a vegades partim d'una matèria prima excel·lent i partim d'aliments reals i ens ho carreguem. Ens ho carreguem a l'hora de processar-los a la cuina, de cuinar-los, no? Exemples. Aquesta herència que tenim dels nostres, de les nostres àvies o de les nostres mares, de sobrecuinar molt la verdura, per exemple, no? És a dir, t'estàs carregant tota la medicina, tot el botiquí que té aquella verdura, com podria ser, posem un exemple, un bròcoli que admet com a molt 4 minuts. Més enllà, doncs ja no, ja perd molt valor i un dels efectes positius que tindria un bròcoli bullit menys de 4 minuts seria aquest efecte antiinflamatori que desapareix a partir d'aquest temps. O la famosa planxa, el concepte de planxa. Escolta, cuinar la planxa no és tan fàcil si ho vols fer bé. Perquè en el moment en què tu m'estàs cuinant a la planxa a molta temperatura i a més m'estàs fent aquell crostonet, aquella part sucarradeta, no?, que ens agrada tant, ja m'estàs produint un efecte inflamatori amb aquella preparació, no? O, per exemple, estic cansat de dir, les llegums i els cereals, sobretot quan són integrals, s'han de preparar com la preparaven les nostres àvies, que és remullant, en el cas de la llegum, 48 hores, no una nit ni un dia, 48. Perquè d'aquesta manera estic traient els irritants, els antinutrients que té la llegum, i després aquella llegum digestivament té un comportament absolutament diferent. Més encara, si com les nostres àvies, et menges aquella llegum un dia després d'haver-la cuinat, passada pel frigorífic, perquè llavors a sobre he transformat el midó que té en midó resistent i per tant no hi ha un pic de glucosa en sang. Que al final, la reflexió també que voldria fer és que hem d'intentar reduir els pics d'insulina i de glucosa en la nostra sang. Crec que és una estratègia molt bona per tenir en compte. Intentar que la nostra forma d'alimentar-nos no comporti nombres elevats de glucosa i d'insulina.
Doctora López, vostè acaba amb alguna reflexió general sobre la inflamació que no hàgim dit, o creu que ho hem dit tot?
Jo crec que hem parlat quasi de tot, gairebé, o sigui que perfecte.
Sí, el descans també, ens hauria faltat el descans del sistema digestiu, sí. Eh? Molt important.
Sí.
Deixem-lo descansar.
El dejuni intermitent, que ja vam venir un dia a parlar d'aquest tema.
Eh? Amb el doctor Miquel Masgrau, sí. Efectivament, del dejuni i del dejuni intermitent. En aquella època encara no estava de moda, eh?
No.
Com canvia, que ràpid, que
sí,
canvia tot.
Sí, perquè aquesta és una de les grans passions que hi ha amb el tema de la medicina, però de la nutrició sobretot, no? La quantitat d'informació que tenim cada vegada més i de més qualitat. Per tant, doncs, és una canviant contínuament i ens hem d'actualitzar any rere any d'una forma espectacular. I això és molt bo.
Moltes gràcies, Marc Vergés, per contribuir també a portar aquesta informació amb el Desinflamate. Gràcies. Un plaer. I també a la doctora Núria López. Fins una altra.
Gràcies.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui en Sergi ens vol parlar d'un tema transcendental, Sergi.
Molt transcendental.
Que quan me l'has explicat, dic a veure on vol anar a parar.
Moltes relacions s'han trencat amb aquest tema transcendental.
El pot d'olives.
El pot d'olives, la paraula del pot d'olives. Tu vas a la nevera.
Sí.
Obres la nevera.
Sí.
Et venen de gust unes olives, agafes el pot, el treus i se't cau a terra perquè la persona que l'ha guardat abans no ha tancat bé el pot. Qui és responsable d'allò?
La persona que no l'ha tancat, clar, no és responsable perquè no l'ha trencat el pot, no?
Exacte. Però el primer que fem nosaltres és, i això és molt, molt, molt interessant, el primer que fem és desentendre'ns de la situació. O sigui, ens és igual que ha caigut el pot, ens és igual fregar-ho, no ens importa. El primer que fem, el primer, és buscar el culpable.
Totalment.
És el primer, és un exercici mental. En fem una abstracció de la situació, és a dir, desapareixem d'allà, no ens importa el més mínim, i el que ens importa és a veure qui ha sigut la persona que l'ha tancat malament perquè és el culpable d'aquella situació que jo no estic atenent encara. Aleshores, qui és el responsable de l'experiència de vida meva amb el pot de vidre trencat? Òbviament, jo. És molt obvi. Tot el que visc en un dia és responsabilitat meva, perquè és responsabilitat de vida. Està succeint a la meva vida. Però no estem acostumats a viure d'aquesta manera. Quan no vivim d'aquesta manera, assumint la responsabilitat de la nostra pròpia existència, estem posant les causes de les situacions que vivim en mans alienes. I no només això, sinó en moments aliens. Per tant, totes les causes de vida del que jo estic sentint al llarg del dia estan posades en una persona que potser no hi és en aquell moment i en un temps que no és aquell moment. Aquesta dissociació mental em porta a sentir-me insatisfet, em porta a sentir incomprès, em porta a sentir-me incomplet. Per tant, pot d'olives, poca broma. Qui diu pot d'olives diu moltes altres coses, cadascú sap la seva cosa, no? Em ve a la ment la rentadora sense posar, etcètera, els plats sense fregar, cadascú sap la seva cosa. Però, quan tu entres dins el teu context de vida, és el teu context de vida, i jo no estic dient que tu hagis de fer tot allò que experimentes davant, Però si tu ets conscient que tu ets responsable del que estàs vivint, tu li pots dir a l'altra persona, escolta'm, mira, ha passat això, potser has tancat malament el pot, però no ho estaràs dient amb uns sentiments de projecció cap a l'altra persona, que en realitat, si ha tancat malament el pot, és perquè conviu amb tu, i conviu amb tu perquè t'estima.
Sergi Torres i el Pot d'Olives, moltíssimes gràcies, en prenem bona nota.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i les oients també, moltes gràcies, una abraçada.
Hurt myself again today.